van fer història.
Hi ha frases que han passat a la història. Frases que tots hem sentit alguna vegada i que són tan conegudes que fins i tot en sabem l'autor. Per exemple, si us dic «Jo només sé que no sé res», segur que molts dels que ens escolteu haureu endevinat qui ho va dir. Què? Algú s'hi atreveix? És clar, va ser el filòsof grec Sòcrates. I aquesta? Res a la vida ha de ser temut, només entès. La coneixíeu? Correcte, la va dir la científica Marie Curie. Vinga, va, una més. Aquella que diu... La inspiració existeix, però t'ha d'enxampar treballant. Sabeu qui la va dir? Exacte, el pintor malagueny Pablo Picasso.
Però si fem un rànquing de les frases més famoses de la història, al primer lloc segurament l'ocuparia una frase que va dir el nostre protagonista d'avui. Un home que va lluitar tota la vida per la igualtat de les persones, més enllà del color de la seva pell. Un home que no va parar mai de treballar perquè es garantissin els drets civils per a tothom. Un home que va aconseguir reunir 250.000 persones davant del Capitoli, als Estats Units, quan va fer el seu discurs més cèlebre. Un discurs que contenia la frase més famosa de la història. Sabeu de quina frase parlem, oi? Tinc un somni! I sabeu qui la va dir? Un home que va fer història. Martin Luther King.
Abans de parlar-vos del nostre protagonista i per entendre bé tot el que va fer, us hem de parlar de les lleis Jim Crow. Resulta que als Estats Units va ser legal tenir esclaus fins l'any 1865. A partir d'aleshores, l'esclavitud va estar oficialment prohibida, però allò no va agradar als estats del sud del país. Era la part on més esclaus hi havia hagut, perquè els utilitzaven per treballar als camps. Molta gent d'aquelles contrades hauria volgut tenir el poble negre encara esclavitzat, però, com que no podia ser, es van inventar aquestes lleis que us dèiem per tal de garantir la segregació racial.
I què és això de la segregació racial? Doncs significa separar un grup de persones pel color de la seva pell. És a dir, que els blancs i els negres, teòricament, eren iguals davant la llei, però en la vida de cada dia havien d'estar separats. Hi havia escoles per a blancs i escoles per a negres, restaurants per a blancs i restaurants per a negres, i fins i tot a l'autobús o al tren hi havia lloc per als blancs i lloc per als negres. Però eren unes lleis molt tramposes. No només separaven, sinó que també discriminaven descaradament la població negra. En realitat, es considerava els negres ciutadans de segona i a tot arreu patien desavantatges.
En aquella situació enrarida i difícil, va néixer el 15 de gener de 1929 el nostre protagonista. Era fill d'un pastor, que és com anomenen els cristians protestants els seus predicadors, i d'una mestra d'escola. Aquell matrimoni afroamericà era molt estimat per la seva comunitat a Atlanta, la capital d'un dels estats del sud dels Estats Units. Al nen li van posar el mateix nom que tenia el pare, Michael King. La mare, de Michael, tocava l'orgue al cor de l'església i el petit li feia sempre companyia. Diuen que cantava molt bé.
Quan el petit Michael tenia 5 anys, el seu pare va anar a Alemanya per assistir a una trobada religiosa molt important i va conèixer a fons la figura d'un home que el va impactar. Martí Luther, el religiós que va fundar la Reforma Protestant ara fa 500 anys. Tant va impressionar-li la vida i les creences d'aquell home que va decidir canviar-se el nom i canviar-lo també al seu fill. Ja no serien mai més Michael King ni l'un ni l'altre. A partir de llavors, tots dos es dirien Martin Luther King.
Des de ben petit, a Martin Luther King Jr., que és com li deien per diferenciar-lo del pare, els seus pares li van ensenyar que havia d'estimar totes les persones, fins i tot aquelles que els tractaven malament o els odiaven.
Però, pare, si els nens blancs m'insulten, jo no m'hi puc tornar.
Podries fer-ho, sí, però què en trauries? Res de res. Tan sols més odi. És millor no fer cas dels que diuen bajanades. Tu saps que ets tan bo com qualsevol altre, oi que sí?
Sí.
El que diguin els altres, tant se val.
De ben petit, va haver de viure la segregació racial. No podia anar a la mateixa escola que els seus veïns blancs, ni viatjar al seu costat als autobusos, ni nedar a la mateixa piscina, ni tan sols beure de la mateixa font. Fins i tot quan anava al parc a jugar, hi havia una zona bonica i arreglada que era només per als blancs i una zona reservada als negres on estava tot desmanegat. No li agradava gens això de la segregació. Ho trobava molt injust. I a ell li costava no dir les coses que no li agradaven. Mireu si li costava, que amb només 5 anys un cop ja el van fer fora del col·legi per rebel·lar-se contra el mestre.
Així doncs, el petit Martin va ser educat en un doble ambient, el religiós i el de la lluita contra la discriminació d'ètnies. Quan va fer 15 anys, va entrar a la universitat, al Morehouse College d'Atlanta, i es va graduar en sociologia, la disciplina que s'encarrega d'estudiar la societat. Va ser en aquella època quan va descobrir una figura històrica que l'inspiraria força, Mahatma Gandhi, un home que va aconseguir que el poble indi es desfés de l'opressió del poderós imperi britànic. I encara més, que ho va aconseguir sense violència, només a través de la resistència pacífica.
Que interessant! Es pot guanyar una batalla sense fer servir la violència.
No, Martin, no. Els blancs ens discriminen dia sí i dia també. Només aconseguirem els nostres drets si els plantem cara a cops de puny i a cops de pedra.
Estic d'acord que els hem de plantar cara, sí, però ara veig que ho podem fer pacíficament. Si Gandhi ho va fer i se'n va sortir, per què nosaltres no?
Quan tenia 19 anys, en Martin va anar a Pennsilvània a estudiar teologia, que és el conjunt de creences del cristianisme, i després a la Universitat de Boston, a treure's un doctorat. Encara no havia acabat els estudis que es va casar amb Coretta Scott, una noia d'Alabama 2 anys més gran que ell. Quan es va treure el doctorat, amb 26 anys, va néixer la seva filla, Yolanda. Ara ja el coneixien com a Dr. King i va començar a treballar de predicador en una església baptista de la població de Montgomery, a Alabama.
Justament en aquella població, a Montgomery, va passar un incident que canviaria per sempre la vida de Martin Luther King i també la vida de milions i milions de ciutadans negres dels Estats Units. Un incident amb un autobús i una senyora que treballava de cosidora i que, gràcies a aquell incident, va passar la història. Es deia Rosa Parks.
Ja us hem dit que, per culpa de la segregació racial, blancs i negres havien de seure separats, fins i tot als transports públics. En el cas dels autobusos, la meitat del davant estava reservada als blancs i la meitat del darrere als negres. Si l'espai destinat als ciutadans negres s'omplia, tenien prohibit seure al dels blancs. S'havien de muntegar i anar drets. Però si l'espai dels blancs s'emplenava, sabeu què passava? Que els negres estaven obligats a cedir els seients als blancs. Que injust, oi?
Doncs això és el que va passar l'1 de desembre del 1955. Aquell dia, l'espai de l'autobús reservat als blancs es va omplir i el conductor va dir als negres que estaven asseguts al seu lloc que s'aixequessin i que anessin cap al fons per deixar seure els blancs. En un d'aquells seients hi havia Rosa Parks i, així com altres vegades hauria obeït, aquell dia va decidir que no.
No em penso aixecar.
Senyora, ja sap com funcionen les coses. Au, vagi cap al fons.
Li he dit que no em mouré. Avui estic molt cansada. Em fan mal les peus.
Senyora, m'està començant a fer empipar. Vagi al fons ara mateix.
No ho penso fer.
Vol que avisi la policia? Ah, és això el que vol?
Sap què? Vull els mateixos drets que els blancs. Això és el que vull.
Va venir la policia i van arrestar la Rosa Parks, que va ser jutjada i sentenciada per la seva conducta. Però aquell acte de valentia i dignitat es va escampar entre la població negra de Montgomery, que va reunir els seus líders just l'endemà per decidir què podien fer com a protesta.
Ja és hora que agafem les armes i ensenyem als blancs de què som capaços!
I convertir això en una massacre? No, no, els blancs no tindran miraments a l'hora d'esclafar-nos. La societat necessita un canvi perquè les actituds violentes dominen les persones. Nosaltres hem d'acabar amb tanta violència.
Sí, clar, i llavors què hem de fer? Eh? Continuar resignats i amb els braços plegats?
Els farem mal, però d'una altra manera i sense fer servir la violència.
Què vols dir?
La majoria de la gent que agafem l'autobús a Montgomery som nosaltres, els negres. Si a partir de demà cap negre no agafa l'autobús, l'empresa de transport s'enfonsarà. És quan els toques la butxaca que fas mal als blancs.
Va, intentem-ho! A mi em sembla molt bona idea.
A mi també! Vots a favor?
Jo també!
Jo també!
Fantàstic! Demà comença el boicot!
Com es diu aquest home?
És el pastor de l'avinguda Dexter, el doctor Martin Luther King.
Uah, té carisma. M'agrada com pensa. Que sigui el nostre portaveu.
I així ho van fer. A partir de l'endemà, cap negre no va pujar als autobusos de Montgomery. Ells mateixos s'organitzaven per anar a la feina en cotxes compartits i els taxistes negres només els cobraven 10 cèntims, que era el mateix que valia el bitllet del bus. I molts treballadors es van fer un fart de caminar o de pedalar amb la bicicleta. Però tothom va seguir aquella protesta pacífica i el boicot als autobusos es va allargar gairebé un any. 352 dies. L'empresa va perdre tants diners que quasi va haver de tancar. Finalment, parlant amb els polítics, van aconseguir un canvi importantíssim. Aquell tipus de segregació pel color de pell es va declarar il·legal. Havien guanyat!
A poc, en Martin Luther King, fins llavors força desconegut, va anar guanyant fama com a líder pels drets civils. Ell no parava de posar en marxa accions per aconseguir una societat on totes les persones fossin iguals i sempre fent servir la lluita pacífica. La policia el va arrestar fins a 29 vegades, sempre amb excuses de passo que t'emboli, però ell no estava disposat a rendir-se.
Aquell moviment de protesta creixia i creixia, semblava imparable i per això el van intentar aturar de males maneres. Al gener del 1957, els racistes van tirar bombes a 4 esglésies de la comunitat negra de Montgomery i a les cases dels seus líders més destacats. Fins i tot van desactivar una bomba a casa de la família del doctor King. La policia va detenir 7 terroristes. Eren tots membres del Ku Klux Klan, un grup de supremacistes blancs carregats d'odi, una organització de racistes molt violents.
Però res no aturava Martin Luther King i els seus milers de seguidors. I aleshores va arribar la marxa de Birmingham. Aquella ciutat era un dels llocs del país on la divisió racial era més forta. L'any 1962, un predicador local va demanar a Martin Luther King si el podia ajudar a fer-hi alguna cosa. Van decidir muntar una gran manifestació per reivindicar els seus drets. A Birmingham s'hi va aplegar moltíssima gent. Eren centenars, milers, moltes famílies, molta canalla també. I va venir la policia a demanar que s'aturés la manifestació.
Marxeu cap a casa! Dissoleu-vos ara mateix!
No estem fent res dolent!
Últim avís! Desfeu la manifestació!
Manifestar-se és legal i ho seguirem fent!
Vosaltres ho heu volgut!
I sabeu què van fer els policies? Doncs, tot i veure que hi havia molta gent gran i també molts infants, els van ruixar amb mànegues d'aigua de gran potència i fins i tot els van atacar amb gossos. Tot el país ho va veure per la tele i moltíssima gent es va avergonyir d'aquella situació tan injusta i violenta. Fins i tot els líders polítics van tenir remordiments i poc després van començar a canviar les lleis a Birmingham. Blancs i negres per fi podien compartir el mateix transport, menjar als mateixos restaurants i beure de les mateixes fonts.
Poc després d'aquell nou èxit de la lluita pacífica, va arribar un dels dies més recordats de Martin Luther King. Va ser el 28 d'agost de 1963. Ell tenia 34 anys i va organitzar una marxa fins a Washington, la capital del país. Amb el lema Feina, Justícia i Pau, més de 250.000 persones es van aplegar al davant del Capitoli, al Parlament dels Estats Units. als peus de l'estàtua gegant d'Abraham Lincoln, en Martin Luther va fer un discurs històric. Tothom en recorda una frase que va repetir uns quants cops.
I have a dream.
És a dir, tinc un somni.
Tinc un somni. Tinc el somni que els meus quatre fills un dia viuran en una nació en què no seran jutjats pel color de la pell, sinó per la naturalesa del seu caràcter.
Sembla que molts van escoltar aquell discurs, fins i tot el mateix president dels Estats Units, i que els va colpir tanta injustícia. Perquè l'any següent, el 1964, el govern va establir la Llei de Drets Civils dels Estats Units, que prohibia qualsevol discriminació i segregació per motius de raça, d'origen, de sexe o de religió. I el doctor King va ser present quan el president va signar aquella llei tan important.
Uns mesos després, li van concedir el Premi Nobel de la Pau, amb només 35 anys, per haver lluitat incansablement contra la discriminació racial sense fer servir cap violència. I amb els diners del premi, va continuar treballant per aconseguir que totes les persones tinguessin els mateixos drets, sense que importés el color de la seva pell. Els èxits no paraven de succeir-se i en Martin Luther King no parava de fer activisme i de viatjar per ajudar els seus. Allò feia enrabiar moltíssim els blancs racistes, que encara n'hi havia molts, fins i tot ocupant llocs de poder força importants.
El 3 d'abril de 1968, Martin Luther King va arribar a la ciutat de Memphis. Volia donar suport als escombriaires negres que feien una vaga per obtenir els mateixos drets que els seus companys blancs. Ja veieu que la discriminació no s'havia acabat pas? Allà hi va fer un discurs preciós, alegre i encoratjador. Una frase d'aquell discurs s'ha fet especialment famosa.
He arribat al cim de la muntanya. Aviat arribarem a la terra promesa.
L'endemà del discurs, quan va sortir al balcó del motel on s'allotjava, un home blanc, carregat d'odi, li va disparar des de lluny i el va matar. En Martin Luther King tenia 39 anys. Tan gran va ser l'impacte de la notícia del seu assassinat que el president va decretar un dia de dol nacional. Era la primera vegada que un ciutadà negre rebia aquell honor.
Temps després, aquell motel on el doctor King va ser brutalment assassinat es va transformar en el Museu Nacional dels Drets Civils. Un museu que cada any visiten milers de persones de tot el món, de totes les ètnies, per agrair-li tota la feina feta amb tants anys de lluita pacífica. A ell el van matar, però el seu missatge de pau, justícia i germanor no va morir mai. El seu somni ja era el somni de moltíssims. Martin Luther King va fer història.